Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real, diumenge a partir de la 1:30 de la vesprada, Villarreal Atlètic de Bilbao. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calpant, animant al campió.
Partit patrocinat per a l'Obaguen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mater Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Plamel, Cristalería Brock, Daswell Auto de Fusserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Hyundai Mobi Corea Castellón, Kaki Moda Joven, Marc Salomé, Marzá, Malco Rentacar, McDonald's Multiópticas, Ocasión Plus, Óptica Vila-real, Pizzería Luciola, Real Export, Sempre Ràpid, Serigrafies Libra, Certeca, Servilim, Season Red, Talleres Agripesa, Tecno Vila-real i Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
La pilota roda!
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel.
Molt bon dia, salutacions. 12:03, arrenquem aquest Protagonistes d'un dijous 27 de febrer en el que escoltarem moltes veus, també, entre altres, perquè a partir de la una tenim tertúlia. Ara repassem aquests temes que es debatran avui. Salutacions de Sheila Gil. Temes en la tertúlia que també passen per diferents punts d'actualitat a hores d'ara. Per exemple, en la tertúlia es parlarà del coronavirus, no? dels seus efectes, del tractament, però també es parlarà o parlaran els convidats a aquest debat polític de les mesures anunciades pel govern central per intentar millorar la situació del camp dels agricultors, també dels ramaders. Aquests seran els temes principals que es tractaran i dèiem que estan relacionats en diferents aspectes d'actualitat que si no han començat ja no tardaran perquè a les 12 estava prevista la visita a l'Hospital de la Plana on recordem ja un ingressat pels efectes del coronavirus de la consellera de Sanitat. Així que aquesta és una de les zones o un dels punts d'actualitat. Anna Barceló visita l'Hospital de la Plana a les 12, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. I també ara a les 12 estava previst que al Palau de la Generalitat el president Ximo Puig es reunirà amb representants de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador. En esta reunió, en aquesta reunió estarà present o tindrà representació Vila-real, entre altres amb l'alcalde José Benlloc i també el regidor d'Agricultura, José Ramón Ventura Chalmeta, que avui ja s'han anat l'alcalde igual una miqueta ajustet perquè també ha tingut avui roda de premsa, després l'escoltarem, després també d'una reunió que ha mantès amb el Departament de Territori i ha avançat alguna de les línies estratègiques de futur d'aquesta regidoria. Però bé, aquests són alguns dels punts, com dèiem, d'actualitat a hores d'ara, punts en els quals també Vila-real té relació. Però també, a part d'això, a part d'aquests temes, abans repassarem l'actualitat de la localitat així de Vila-real. Ahir es va presentar el Mercat Medieval, un mercat que ja comença a instal·lar-se perquè demà s'inaugura i estarà durant aquest cap de setmana en marxa, 120 les parades, més d'una trentena d'activitats. Una novetat també, per exemple, que el Jardí de Sant Pasqual serà una espècie de granja i sí que escoltarem què van presentar els regidors Noelia Samblàs i Diego Vila al respecte d'aquesta nova edició d'un mercat medieval immers en les festes fundacionals de Vila-real, que com a objectiu s'ha marcat per a l'any vinent que la societat s'impliqui més i que, per exemple, els penyistes pogueren vestir prendes o indumentària inspirada en l'època medieval, en l'època de la Fundació de Vila-real, durant aquests dies de mercat. Doncs bé, aquesta serà una de les informacions que recordarem avui, però també parlarem d'un insectari, d'una granja de bitxos, com així la van denominar, que impulsa la cooperativa catòlico-agrària en col·laboració amb l'Ajuntament i segurament tindrà el recolzament del govern autonòmic, ja que, entre altres, vol cercar una alternativa respectuosa amb l'entorn per a una de les plagues que afecta als cítrics i que a hores d'ara, després de les prohibicions respecte a l'ús d'alguns productes a la citricultura, no té una forma de combatre-la, el cotoner de les valls, així que un dels objectius és poder criar aquests insectes que controlen aquesta i altres plagues. Així que escoltarem en detall també quina va estar aquesta presentació, en la que també va participar una de les tècniques de la cooperativa, Vanessa Bonet, que va estar l'encarregada d'explicar en una miqueta més de detall el que es vol aconseguir. I també, com dèiem, avui ha hagut una reunió de les que des d'alcaldia s'estan impulsant també els departaments que no estan ubicats a l'edifici central de l'Ajuntament. En aquest cas, Cavalviver d'Empreses ha anat l'alcalde José Benlloc i el regidor de Territori, Emilio Viol, per a mantenir una reunió amb els tècnics, fer balanç d'actuacions i també parlar de projectes i iniciatives de futur. En aquest cas, una d'aquestes passa per revisar tota la normativa i intentar afavorir, abans de que arribi el problema, la instal·lació d'empreses a la localitat, afavorir que no hi hagi cap problema ni cap traba per a que es puguin instal·lar diferents iniciatives de forma més àgil hacia la localitat. Així que aquests els temes que tindrem en la primera part del programa, després, com havíem dit, tertúlia política amb representants dels partits, amb representació, valga la redundància, municipal. Veig els primers apunts respecte al contingut. Anem a mirar la meteorologia. La veritat és que tenint en compte el sol que lluís, no crec que hi hagi molta novetat al respecte, però bé, actualitzem aquesta informació. Temperatures avui no sé si arribarem o no, però màximes de 27, les que podríem aconseguir avui a la localitat, mínimes de 9. Algun núvol que va fins a les 6 de la vesprada pot aparèixer, no així probabilitat de pluja. Si realment arribem a aquests 27 de màxima, demà la situació canvia i baixa prou el mercuri per dalt. Estaríem demà entre 12 de mínima i 21 de màxima. I de cara al cap de setmana, doncs també temperatures molt suaus, màximes en torn als 25, i les mínimes sí que poden variar de forma important també el cap de setmana. Estaríem de nou en 9 de mínima el dissabte i arribaríem a 14 diumenge. Així que també les temperatures boges, inclús l'inici de la setmana vinent, la primera setmana sencera del mes de març, podria estar acompanyada de precipitacions. Així que en un horatge boig, poc habitual per a un mes de febrer, i que també ens hauria de fer pensar, no, que què passa amb aquestes temperatures, anem a mirar quins són els temes dels quals es parla a hores d'ara a Twitter.
És tendència a Twitter.
Doncs avui un dels temes que ocupa els llocs més alts d'aquesta classificació de temes a Twitter és Pokémon. Aniversari Pokémon o Dia de Pokémon són algunes de les etiquetes relacionades amb aquesta sèrie que també ha saltat al món de la consola. Aquest 27 de febrer es complissen 24 anys del llançament de l'edició roja i verda del videojoc a Japó i els fans ho estan celebrant 24 anys, ja que es diu pronte. Doncs bé, moltes imatges de gent amb els diferents animals, no? Els Pikachu i la resta de Pokémon, doncs molta la gent seguidora de totes les edats, perquè al final això ja s'ha convertit una miqueta en un fenomen intergeneracional. Més assumptes, també Operació Triunfo continua tenint molts comentaris en aquest rànquing, sempre els seus seguidors aconseguissin que estiga en els temes més comentats, però també es parla en clau política. Junta Electoral Central. Aquesta és una de les notícies que, per exemple, publica el diario.es. Una exclusiva, diuen, Ciudadanos tenia sueldo com a assessor a un miembro de la Junta Electoral Central que resolvió reclamaciones del partido. Apunten a Andrés Betancor, que va compatibilitzar el seu càrrec amb el màxim orgue d'eleccions amb el despatx i salari a costa de Ciutadans, i que va fer alguns escrits en contra de l'independentisme i, segons fons de la formació taronja, va resoldre recursos presentats pel seu propi partit. Així que aquesta és una de les informacions que avui publica en exclusiva el diario.es. Però també és notícia Javier Bardem, perquè ha fet declaracions que estan arreplegant diferents mitjans, com per exemple El País. No hay algún Hernán Cortés en el Congreso. Hoy hay algún Hernán Cortés en el Congreso. Aquestes són les declaracions, les fan una miqueta més extenses. Algunos beben en esas mismas aguas y cual Hernán Cortés en el Congreso se parapetan con lo de en nombre de la raza y declaran a otros enemigos solo por ser diferentes. La extrema derecha reproduce el mismo comportamiento de los conquistadores. Doncs bé, amb aquestes s'ha anat, no, Javier Bardem, amb aquestes declaracions, i ja pues, a partir d'ahí gent a favor o en contra de les seues paraules, que ja sabem que no solen deixar indiferent a ningú. També altre dels temes avui es parla de Lizzie McGuire, una sèrie de televisió que va estar pues, ja fa uns quants anys, no me recordo ben bé quants, però uns quants, i és que sembla que Hilary Duff, que era la protagonista d'aquesta sèrie, ha insinuat que la revisió, diguérem, de la sèrie podia haver estat paralitzada per diferents motius, com per exemple no ser molt familiar per a Disney+. Així que l'actriu ha declarat que aquesta polèmica li sona familiar. Doncs bé, aquesta és una de les notícies, també la possibilitat o no de que torne Lizzie McGuire a les pantalles amb una revisió. També es parla de Eurovisió, en aquest cas del representant del Regne Unit, James Newman, ha llançat la cançó amb la qual defensarà el seu país en aquest certamen musical, My Last Breath. Així que també aquest és un dels temes tendència a les xarxes socials. Continua també el coronavirus, Coronavirus Deneu. En aquest cas és la informació que s'està donant respecte als afectats. També s'està comparant amb l'èbola, amb la grip comuna, no? que més coneixem. I doncs, imatges de tot tipus de gent en mascaretes, sense mascaretes. També altre dels temes tendència a hores d'ara, referents al IPC, és una de les notícies que baixa 3 dècimes de cop en febrer, fins al 0,8 per les gasolines. Diuen, es modera en febrer. Aquesta és una de les notícies en clau econòmica. I anem a destacar ja algun últim tema. També es parla del president de Sánchez, es demana la dimissió, també se li tilda de traïdor. Així que diuen per reunir-se en un president autonòmic. Així que en referència a Torra, per això es parla o es demana la seva dimissió. Doncs bé, aquests són els temes tendència a hores d'ara a les xarxes socials. Anem a fer una xicoteta pausa. De seguida, primers assumptes a la 92.2.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Villarreal rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna al mercat medieval. Parades de venda de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Villarreal avança en turisme. Ajuntament de Villarreal.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a tot descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Tras el éxito en Murriana, el Circo Raluí Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo The Magic Formula. Dos horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de Circo Raluí Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardí de Jaume I, en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoraluí.com. ¡Te esperamos!
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ahora en Pepefón puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepefón, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepefón! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepefón en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
12, 18, anem a conèixer més detalls respecte a aquest projecte que llançarà la cooperativa catòlico-agrària que pertany a Caixa Rural i també l'Ajuntament, tot i que està previst que la Generalitat es pugui sumar també a aquesta iniciativa, una iniciativa pionera així a la localitat per a la qual el consistori aportarà, segons va explicar l'alcalde José Benlloc, vora 10.000 euros. L'objectiu, combatre les plagues amb fauna que siga útil o enemics naturals d'aquestes plagues.
De fet, ha sigut crear una granja de bitxos perquè ens entenga tot el món. Serà la primera granja de bitxos que tindrem en Villarreal. Tenim la sort en la nostra ciutat de tindre encara una ciutat mitja com esta, un paratge protegit, un hospital magnífic, serveis, agricultura, indústria, granges de pollastres, granges de cerdos, n'hem arribat a tindre. Tenim dos granges o dos ganaderies de bous autoritzades en llicència. Bueno, tenim un poc de tot. Pues, la primera granja de bitxos en una ciutat que té una base agrícola tan important, la vol fer la cooperativa en les seues instal·lacions. Com no anem a dir que no? És a dir, primera, perquè és interessantíssim des del punt de vista de la vessant ecològica, l'equilibri, el control. Me contaven els tècnics en aquella reunió que vam tindre fa una setmana l'èxit que ha tingut alguns dels depredadors en algunes plagues. Per tant, és un tema acreditat. I el que tenim que fer nosaltres és que no tinguem que comprar els bitxos a un altre lloc del món. Si podem fer-los en Villarreal i tindre els depredadors que se mengen a les plagues, pues això és el que és la nostra ciutat, no? En aquesta capacitat de poder generar innovació i de poder generar projectes. Nosaltres anem a recolzar el projecte. En principi, el compromís nostre, el que li hem traslladat, és de 10.000 euros, si podem aportar un poquet més l'aportarem, però signarem un conveni propi en la cooperativa per ajudar-los. I també, evidentment, pues, si se conveni, contemplarà tot un tema pedagògic, educacional, d'educació ambiental, molt interessant, en el qual sabeu que la cooperativa està molt volcada i a la que agraïm, i en la seva centenari va obrir les instal·lacions a una exposició magnífica del progrés de l'agricultura i de les distintes eines, en la que va col·laborar tantíssima gent i va aportar material. No ens podem oblidar d'on venim.
I també Benlloc va comentar que estava en oportunitat de dir que també s'ha aconseguit el compromís de la Generalitat per a formar part d'aquesta iniciativa.
perquè tinguis autorització d'anunciar-ho des d'ahir, que el projecte serà recolzat per la Generalitat Valenciana, per la Conselleria d'Agricultura. Ahir vaig parlar en Paco Mulero, en el secretari autonòmic, i em va dir que en breu vindrà el director general Roger a parlar així en la cooperativa i a treballar sobre el projecte, i que van a tindre tot el recolzament. Es pareix fantàstic i és una iniciativa, com dic, innovadora i que pega un pas més cap on hi ha que anar per estar preparats per al segle XXI, que és la nostra responsabilitat.
Per la seva part, el president de la cooperativa, Juan José Ortiz, va destacar que l'entitat des de ja fa 3 anys pot certificar mitjançant un protocol de garantia de sostenibilitat. També ha explicat per què han decidit impulsar a hores d'ara una iniciativa com aquesta.
Des de fa 3 anys ja, com veiem, casos era de Peurindre, la cooperativa certifica totes aquelles produccions aconsellades per nostres tècnics en una certificació, un protocol que se diu Global Gap, amb la qual ja és una garantia de que els productes no se fa, o sea, la producció ja porta uns controls de qualitat i sostenibilitat. Bueno, per què decidim fer este insectari? Pues sobretot per 3 motius. Primer, la prohibició de bactèries actives per a poder combatir aquestes noves plagues. L'aparició d'aquestes noves plagues, sobretot moltes que venen de Sud-àfrica, bueno, o de productes que, bueno, que venen d'importació. I sobretot per la demanda del consumidor d'uns productes que cada vegada estiguin més lliures de pesticides.
Ortiz també va destacar que la cooperativa vol cobrir totes les necessitats dels agricultors i que també l'entitat vol estar al capdavant del control de plagues des del punt de vista innovador.
La Fundació La Cooperativa ha cobert la necessitat dels llauradors. Una vegada més, ens han vist en l'obligació de crear aquest insectari per poder combatre aquestes noves plagues, ser respectuosos en el mig ambient i complir les demandes del consumidor europeu. Per tot això, i com sempre, la cooperativa vol estar al capdavant de totes aquestes noves tecnologies, ja no en el que és el control de plagues, sinó també en la fertilització i en les noves tècniques de cultiu adaptades a lo que la societat ens demana. Aquest insectari també volem que estiga obert als escolars i, per exemple, al curs d'agricultura ecològica, perquè poder conscienciar a la gent jove i tot això, per poder respectar més el nostre camp, el nostre terme, i poder més ensenyar bé el que són aquestes pràctiques sostenibles. Bé, al final el nostre objectiu és una producció rentable, sostenible, en el mig ambient i que cobreixi les demandes al consumidor europeu i demostrar una vegada més que els llauradors s'adapten a les noves, positivament, a les noves situacions adverses que cada vegada són més.
També va intervindre en aquesta presentació la tècnica de la cooperativa, Vanessa Bonet, va insistir en que s'ha decidit impulsar aquesta iniciativa perquè la societat demana cada vegada més residus zero en els productes que consumissin i finalment ajudarà aquesta experiència a disminuir l'ús dels fitosanitaris.
Per què la cooperativa decideix construir un insectari? Pues com bé han dit ells, perquè la societat europea cada vegada demana més que els productes que consumeixen, fruites i verdures, estiguen sense residus de pesticides. Entonces, intentem disminuir aquests fitosanitaris fent ús del control biològic que ens farien els insectes que mollaríem. I la cooperativa pues, vol estar al capdavant d'això i oferir noves tècniques, com ara el control biològic, per oferir també al mercat aquestes fruites que se volen consumir en menys residus i tindre productes més sostenibles, més respectuosos, utilitzant totes les tècniques que tenim a l'abast, com ara serien els insectes.
Bonet també va indicar que la previsió és aconseguir una cria anual de 500.000 individus per a una de les varietats, per al Cryptolemus montrosueri, i així cobrir unes 3.000 fanecaes, i en el cas del Anagyrus averiae la previsió és de aconseguir 1,5 milions d'individus a l'any que cobririen 36.000 fanecades. La solta es realitzaria entre els mesos de maig a setembre, espai de temps en el qual no és habitual trobar aquestes espècies depredadores de plagues en el camp, i també la tècnica de la cooperativa va explicar com funcionaria aquest procés, en el que caldrien 4 sales diferenciades per a poder culminar el procés de cria d'aquesta fauna útil.
La màxima plaga que tenim avui en dia, una és el cotonet de sempre, el cotonet Phalaenacoccus citri, i l'altra seria el cotonet de les valls, que és el que ens dona molts més problemes, i se fa relativament poc que el tenim, farà des del 2012 o així que està, i encara no tenen depredadors ni parasitoides instaurats, que és el que està la universitat intentant portar així, i d'ací a poc pues, ja ho amollarà, ja podrem criar-los i tal, però de moment sols podem fer el Phalaenacoccus, que també li fa faena, també se'l menja, però ve més tard. I la plaga ens faria mal en maig, per exemple, i el Phalaenacoccus ve en juny, per fer-nos una idea. Llavors arriba un poc tard. La idea és criar-los i soltar-los abans. Bueno, així veuríem el que seria l'adult i la larva, i veure que això se menja els cotonets. I el parasitoide que volem també seria este, parasitaria, i estos són els danys que ens produeix a la fruita, per això tenim tant de problema, perquè després això, tot això no és comercial. L'altre encara fa melassa i dius, bueno, va, se neteja i podrem comercialitzar-lo, però estos ja no, perquè se deformen molt. Per això tenim tant d'interès en intentar criar-los. Això serien els materials que necessitem, que no vaig entrar perquè si no ens estendríem molt. Però bueno, bàsicament creguilles i bandejes i arena per poder criar, per poder fer els brots de les creguilles. Instal·lacions pues, serien 4 casetes, voldríem començar en 4 casetes, que tinguin aigua, llum i ventilació, perquè les condicions han de ser important crear aquestes condicions que cada insecte necessita. Ahí veureu, més o menys serien així les casetes. Les bandejes que necessitaríem, ficar les creguilles dins i posar arena que siga inert per poder fer brots, i en aquests brots seria el que després ficaríem ahí el Phalaenacoccus, perquè necessitem criar l'aliment per després ficar el parasitoide o el depredador. Veus, infestaríem i això serien els adults que després arreplegaríem i els podríem soltar al camp. Un esquema general perquè us feu un poc la idea de com funcionaria seria que primer hauríem de sembrar aquestes creguilles i germinar-les, després les infestaríem, després infestaríem en el que seria l'aliment del depredador, després inocularíem el depredador i ja podríem alliberar el camp. Més o menys això és un cicle de 90 o 100 dies. I conforme nosaltres ens ho hem plantejat, és fer 4 sales. La sala 1 sempre estaria destinada a germinar les creguilles. Plantaríem en les bandejes i després ja, després de 28 dies, sempre controlant que les temperatures estiguen en 22 graus, 22 graus d'alt o baix, en completa oscuritat, perquè no volem que les creguilles facin fulles, només volem els brots, i el que dic, que aquesta sala només seria per la creïlla. Després les bandejes les passaríem a la sala 2, que en la sala 2 sí que seria per infestar de criptolemus. Ficaríem 2 rametes de falsa pimienta que venen en unes larvetes, som us ho donar al Servei de Sanitat Vegetal, unes larvetes en NU que són molt xicotiques, les ficaríem damunt dels brots i ahir ja s'agarra. Comencen a alimentar-se, ahir ja tenim la temperatura un poc més alta, i una vegada passen uns 35 dies, que és el seu cicle, llavors introduïm el criptolemus perquè ja se pugui alimentar d'aquestes larves que han crescut i han fet un ovissac. I des d'aquest ovissac els criptolemus pondrien els seus ous perquè després, quan eclosionen, s'alimenten, tinguin l'aliment en seguida. També això, 90 o 100 dies ja podríem treure la producció que estem obtenint d'ahir. En la sala 3 faríem el mateix que en la sala 2, però en lloc de ficar el depredador criptolemus, ficaríem el parasitoide anagyrus. En el nostre cas, voldríem l'anagyrus aberiae, però començaríem per el Vladimir, que és un altre, com un cosí germà, però... Entonces, el procediment seria el mateix, hasta que en lloc de deixar que les femelles tinguin l'ovissac, pues lo que faríem és que aquests ovissacs es deixaríem evolucionar hasta que siguin N2 i N3. Això són pues que anissin les larves i ja anaran creixent. I d'ahí ja se ficaria l'anagirus, que parasitaria a aquests estadis que tenim en aquest moment. I en la sala 4 la prepararíem per fer la veriae, que és el que ens interessa pel cotoner de les valls. I sé, el substrat, en lloc de ser quereguilles, ja passaríem a ser carabasses. Però més o menys és el mateix. Tot això, molt de material, ens el proporcionaria el Servei de Sanitat Vegetal. Menys el Vladimir, que ens tocaria, això sí que toca comprar-lo.
I també durant aquesta presentació l'alcalde José Benlloc va fer una valoració de les mesures anunciades pel govern central per tal d'intentar solucionar la situació que pateix el sector primari. Va dir Benlloc que tot i que les disponibilitats que tenen i també les responsabilitats en aquesta matèria són limitades, sí estaran pendents de que es complisquen aquestes mesures.
Vull agrair també al govern d'Espanya, ja veurem quins efectes tenen aquestes mesures. Anem a estar vigilants i reclamar el que faci falta, però bueno, ahir almenys el Consell de Ministres va aprovar una sèrie de mesures que tendixen a intentar controlar que no se li paga al llaurador per baix del cost de producció, algo tremendament important. Intentar controlar la cadena que se produeix des de que el llaurador que sembra el producte pues el pot vendre en un punt de venda, no? La quantitat de mans per la que passa i com de vegades se multiplica hasta per 100 o per 1000 el preu d'aquest producte i al llaurador no li arriba res. I també un tema d'ajudes per aixer des del punt de vista de les pensions i, que tenen els llauradors, etcètera. Bueno, n'hi ha un paquet d'ajudes. Esperem que no se quede només en una aprovació d'una medida política. Crec que ens estem jugant moltíssim. Ja no només és el medi ambient i el futur i la salut, sinó que especialment el cuidar la nostra terra és fonamental des del punt de vista també mediambiental, no? I per tant, jo crec que n'hi ha que agrair aquest gesto, però nosaltres des de l'àmbit on puguem col·laborar en aquelles entitats que estan dispostes a apostar, a innovar i a arriesgar.
Doncs fins així el repàs per la presentació d'aquest innovador projecte, aquest insecte impulsat per la cooperativa. Una xicoteta pausa, de seguida més assumptes a la 92.2.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642-1647-27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
Vila-real rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna al mercat medieval.
parades de venta de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Vila-real avança en turisme. Ajuntament de Vila-real.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964-52-1385.
I continuem en directe a la 92.2, en 12.37, i ara anem a conèixer més detalls respecte a aquest mercat medieval que a partir de demà ocuparà el centre o part del centre de Vila-real dins de les festes fundacionals. En aquest cas, un mercat medieval que, segons va explicar el regidor de Turisme, Diego Vila, torna en aquest cas amb uns 120 punts de venda i més de 30 actuacions de tot tipus. En aquest cas també hi haurà espai per artesans, oficis, exposicions de falconeria i també art, que agafarà en aquest cas força amb la seva presència a Vila-real.
Fundacional que estem celebrant al voltant del 20 de febrer torna a aquest mercat medieval, no?, que s'està fent els últims anys i que s'ha convertit en una tradició. És un atractiu turístic per a la ciutat, on també volem ficar en valor la marca de ciutat d'esdeveniments. Un mercat que, com he dit, estarà obert des del divendres fins al diumenge en la ubicació que està fent els últims anys, el carrer Pere III, plaça Vallarri i Raval de Sant Pasqual. També esta vegada s'utilitzarà el jardí de Sant Pasqual, on hi haurà una xicoteta representació de lo que és una granja. L'horari serà a partir de les 10:30 del matí, tancarà a les 2 i de vesprada s'obrirà de 5:30 a 10:30 de la nit. Hi haurà més de 120 llocs de venda d'artesania, alimentació, i hi haurà més de 30 actuacions musicals, teatrals i de cercavila. Estos cercaviles també se faran per ací, per el centre de la ciutat, per la zona del mercat, per a continuar promocionant, no?, lo que és la zona d'alimentació o gastronòmica de la ciutat.
Per la seva part, la regidora de Tradicions, Noelia Samblas, va indicar que de cara a 2021, a la propera edició de les festes fundacionals, es vol potenciar més aquest mes i tota la seva programació implicant a la ciutadania. Va assegurar que ja són moltes les associacions locals que participen, els va agrair el treball que realitzen, però volen obrir encara més i fer més partícip a la ciutadania dins d'aquesta programació, inclús que es decoren els carrers i, per què no, que la gent es vestisca de l'època medieval.
Doncs bé, el que volem treballar de cara al futur i sobretot pensant en 2021 ja, les properes festes fundacionals, serien en un pla de potenciació de les nostres festes fundacionals. Treballar en noves idees i nous projectes que impliquen més encara a la societat civil en les celebracions commemoratives de les festes fundacionals amb motiu de la nostra fundació i del 20 de febrer. Com ja sabeu, són moltes les associacions, part de la societat civil, que ja participa en els actes commemoratius i d'homenatge al rei fundador, que se van celebrar el passat diumenge 23 de febrer. I nosaltres el que volem és, primerament, des d'ací, agrair la seva participació, el que totes i tots acceptaren la invitació un any més i participarem amb les seues corones de llorer o els seus rams en l'ofrena al fundador, però el que volem és treballar en obrir més encara aquestes festes fundacionals, en fer més partícips aquests actes i com hem dit, la idea seria començar amb el mercat medieval, que de cara a l'any que ve el que volem és que arribi a decorar-se la ciutat més encara, de la mà de comerços, de les penyes, dels casals, i per això ja el que volem és des d'ací animar a la gent a que a poc a poc es vagin donant-se compte de com està pues, ara, aquest cap de setmana la ciutat decorada i que vagin inclús pensant i animar-se a de cara a l'any que ve agafar aquesta idea que vindrà de la mà de les regidories de turisme i tradicions i arribar a convertir el cap de setmana que celebrarem el mercat medieval en una vila medieval, no? Per a recordar els nostres orígens.
En aquesta línia, la regidora ha comentat que, tot i que l'objectiu és que s'assolisca amb més força de cara a 2021, ja n'hi ha entitats com el Mercat Central o els comerços que formen part d'UCOBI que s'han implicat i que ja donaran aquest pas. Ha comentat, ho va comentar també Sant Blas, que a la comissió de penyes, tenint en compte que la Junta és relativament recent, se'ls donarà marge per a que també puguen implicar a tots els penyistes a que formen part activa d'aquestes festes fundacionals.
Aquest any ens l'han agafada i des d'ací els que volem agrair-los especialment la seva implicació, UCOBI i el Mercat Central, que aquest cap de setmana es decorarà amb motiu del mercat medieval i els comerços també decoraran les seues tendes, per això ja des d'ací agrair-los a aquests dos col·lectius la implicació i participació. I el que volem és que això arribi més enllà. Com hem dit, vam estar parlant en la comissió de penyes, que va agafar la idea, però sí que els hem donat un poc de marge perquè hi ha una nova junta de la comissió de penyes i volien acabar de treballar un poc en la idea. Així que des d'ací agrair a Susana que ens escoltara i que diguera, doncs sí, pues, l'any que ve a veure si ens animem i també les penyes i penyistes que puguen vestir-se el dia, per exemple, de la inauguració del mercat medieval, que enguany, com l'any passat, comptarem amb reina i dames de la ciutat i algun membre de la corporació municipal que se sumarà i es vestiran per a l'ocasió. I en definitiva el que volem és anar un pas més enllà, compartir amb la societat civil el que seria la celebració de les nostres festes fundacionals, per a recordar els nostres orígens i la nostra identitat, perquè ja saben que diuen que els qui perd els orígens per la identitat, no? I nosaltres el que volem és que el mes de febrer es convertisca en un mes de defensa de lo nostre, de recordar les nostres arrels i de seguir donant noves propostes a la ciutadania. Des d'ací, novament, agrair a entitats com, per exemple, Socarrats, que celebra el seu sopar Socarrat Major al voltant del mes fundacional, a la revista Poble, que celebra els seus premis Poble i també ho enmarca dins del que seria les festes fundacionals, als Lluïsos, que celebren sempre la seva revista Parlada Camino amb motiu de les festes fundacionals, i a totes aquelles entitats que poquet a poquet se sumen i durant el mes de febrer celebren actes que estan tots al voltant del que seria la nostra història i la nostra identitat.
Doncs aquest és l'objectiu de cara a un futur proper per a potenciar les festes fundacionals, però mentre arribi on arribi, aquest cap de setmana ja a partir de demà per la vesprada, mercat medieval a la localitat que sumarà dissabte pues, amb la resta de mercats, no, iniciatives comercials a Vila-real. Una xicoteta pausa, de seguida repassem també el que ha estat actualitat aquest matí després de la reunió de treball de l'alcaldia de Vila-real amb els tècnics i responsables de l'àrea de territori.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Vila-real.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
En Juanjo Jovet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jovet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041. Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen, y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio. Si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Doce 48, de seguida encetarem aquesta tertúlia de dijous, aquesta tertúlia política, però abans, com dèiem, aquest matí ha hagut compareixença de l'alcalde José Benlloc després d'una reunió de treball amb el Departament de Territori. L'alcalde José Benlloc ha indicat que s'està treballant en el dia a dia perquè hi ha molts incendis en aquesta àrea de territori per atendre, ja que també és una àrea transversal a la qual recorren moltes altres regidories relacionades en activitats, en llicències, en denúncies, així que són moltes les activitats que dia a dia s'han d'atendre, però tot i això considera que s'ha d'apostar per anar una miqueta més enllà i poder definir la Villarreal del 2030. Per això ha destacat la importància de ser capaç de que també aquesta regidoria, tot i l'activitat rutinària, es pugui ficar deures i reptes de futur.
Però tenim que definir i dissenyar, com dic, la Villarreal del 2030. Perquè en esta dècada ens juguem moltíssim en Villarreal. Ens juguem ser una ciutat moderna, una ciutat major de 50.000 habitants, prestadora de serveis, en totes les capacitats de competir en el món, o no. I per què? Pues perquè estem en un món, com saben, en la postglobalització, en moltíssima competència, en moltíssimes dificultats per a poder, com dic, fer-te espai en el món. I Villarreal és una ciutat que és la 15a ciutat de la Comunitat Valenciana. En població n'hi ha només 15, majors de 50.000 habitants en tota la Comunitat Valenciana, i nosaltres som la que fa 15. I això mos du, evidentment, a ser els més xicotells dels més grans, i això és un problema moltes vegades de poder donar resposta al dia a dia i a la necessitat de planificació per a què. Bueno, pues especialment el que hem fet avui ha sigut, i això és l'objectiu del pla de proximitat de serveis administratius, en absolut vol dir que no tinguem el regidor de territori i jo una relació estreta diària, que treballem contínuament, que jo pugi al departament contínuament, que els tècnics baixen, és un dels departaments en els que més treballa, colze a colze, per tota aquesta transversalitat i la importància que té, per descomptat, però evidentment crec que teníem que ser capaços d'obligar-nos a ficar-nos deures, no? És a dir, a canviar el xip. I aquesta metodologia que estic utilitzant des de l'alcaldia és la de, d'alguna manera, ajudar-los a que paren i pensen. Això és una de les coses que el regidor Emilio Viola ha dit moltíssimes vegades també, i mos dia en el govern moltes vegades. És necessari parar i pensar. Són moltes les coses que hem fet en 8 anys. Vila-real no té res que veure la del 2011 al 2019 o 2020. Estem fent el balanç de l'any passat. No té res que veure la Vila-real que vam trobar en 2011 a la Vila-real que trobem avui. En infraestructures, en projectes, en el canvi de mentalitat, en els nous eixos econòmics, la diversificació que estem produint, el món de la gastronomia, el món de l'oci, no té res que veure. I per tant tenim que donar resposta a això, però pensar també que anem a ser els pròxims 10 anys.
També Benlloc ha defensat en la seva intervenció el canvi de model que ha impulsat l'equip de govern que hi encapçala, en aquest cas per tal de potenciar els projectes público-privats. En aquest cas, assegura que és el seu model i que volen que la Vila-real del 2030 puga caminar també en aquest camí.
Que ells, prèviament a jo vindre, des d'alcaldia a aquestes reunions, preparen tota una sèrie de documents que els demanem en quatre eixos, que són un balanç de lo que s'ha fet, la problemàtica del departament, quins mitjans consideren que necessitaríem per a treballar millor, propostes de futur, això és un poc els eixos que se treballen. Que evidentment ells ja ho duen treballar des de casa, s'han tingut que reunir prèviament, i els obliga a deixar un poquet l'atenció del dia a dia, que d'alguna manera mos envolta, i mos fa de vegades no ser capaços de reflexionar cap al futur i poder parar-nos a reflexionar cap al futur. Perquè els tinc que dir que tenim moltíssimes idees, tenim una il·lusió tremenda i hi han eixit quantitat d'idees per part dels nostres tècnics, també el propi govern les està debatint. Nosaltres tenim en la nostra imaginació, en la nostra il·lusió molt clar el que volem que siga a Vila-real en el 2030, i ara anem a començar a traure-ho al carrer per a compartir-ho en la societat, no? I especialment perquè volem escoltar també la societat de Vila-real i que s'impliqui en este projecte que nosaltres anem a plantejar i que és evidentment moldeable sempre en els eixos de la inclusió social, de la sostenibilitat, de la innovació, però dins d'ahí totes les idees seran benvingudes. Ahir mateix ho vam veure en la idea de la nova granja de bitxos, que jo dic, no? L'insectari de la cooperativa, són idees que han anat eixint també fruit de l'impuls que la ciutat està donant i que, bueno, que jo agraeix que especialment que la nostra societat civil i l'aliança que hem fet en la societat civil confia en l'Ajuntament de Vila-real, i quan té un projecte que abans en la història les empreses a vegades anaven a soles, vinga a tocar la porta de l'Ajuntament de Vila-real. I serà l'objectiu que perseguia este govern. Això no s'ha produït en la vida. La col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real en empreses privades, en cooperatives, la col·laboració público-privada per anar de la mala administració i la empresa, la que crea empleo, la que mos permetís ser la ciutat en menys paro de la Comunitat Valenciana, compartint el projecte, no s'havia produït en la vida en Vila-real. És la primera vegada estos anys. I això és un model nostre que anem a continuar impulsant, perquè creem i crec que l'Ajuntament és de tots, que és cada vila, i que els impostos que paguen la gent estan per a revertir a la societat i revertir al...
Així doncs, per tal d'anar al temps o inclús abans de les necessitats de les diferents iniciatives que es puguen plantejar, Benlloc ha anunciat que es modificaran les normes per a no estar desactualitzats, així que l'objectiu seria que en 2 o 3 mesos se pugui fer la proposta de la revisió d'aquesta normativa per a que estigui adaptada als objectius de Vila-real 2030. Ho ha dit Benlloc, que ja quan van entrar al govern l'any 2011 es va iniciar un procés per a unificar en un mateix document tota la normativa que existia. Assegura que va estar una ferramenta molt profitosa i que ara també volen seguir aquest camí per a que la gent tinga més oportunitats, perquè assegura, tot i que puga ser actuar com rapel, cal, insistís, imaginar la ciutat del futur per a poder començar el treball.
Aleshores, el que anuncia és una revisió profunda, integral, de les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana de Vila-real, en les que anem a fer un diagnòstic i un estudi potent sobre allò que hem desactualitzat, allò que necessitem modificar per a eixa Vila-real del 2030, i aquest estudi, pues, he demanat que en el plaç d'uns 3 mesos, 2-3 mesos el tinguem, en tota una sèrie de propostes que ens dedicarem a durar al pleno per a fer un canvi ja no d'un article puntual, sinó de tota la normativa urbanística que n'hi ha en la ciutat per adaptar-la a les necessitats de la ciutat que estem treballant i dissenyant per al 2030. Tinc que dir que el primer que vam fer quan vam arribar al govern va ser fer un treball, i agraïsc als tècnics del Departament de Territori i al regidor que ho feren. Me recordo que me van dir: la normativa la tenim en distints acuerdos, totalment dispersa, així quan ve algú a l'Ajuntament per a saber quan munta un negoci si té aquestes condicions o aquestes normes o altres, no n'hi ha manera, és una locura. Anem a fer un compendi, anem a ajuntar-la tota i a fer un còdic perquè se mos entenga. I això és el primer treball que va fer l'equip de govern en 2011 i 2012, que ha sigut tremendament efectiu per lo que sabem i que ha sigut agraït per moltíssima gent, especialment aquells que munten negocis, aquells que tenen necessitat de construir-se la vivenda, els promotors, constructors, tècnics, arquitectes, enginyers de la ciutat, immobiliaris. Ha sigut un instrument molt útil. Però, a més, és que no només l'hem fet des del punt de vista del paper, no?, de poder aconseguir en un únic còdic totes aquestes normes, sinó que ho vam fer també en aquell moment a través de les noves tecnologies. En el que és un model únic de gestió tecnològic del territori, que es diu SIT, Servei d'Informació Territorial, i que ha elaborat l'Ajuntament de Vila-real i que en aquests moments ens estan demanant alguns ajuntaments l'autorització per a poder utilitzar, perquè ha sigut un èxit tremendo i que algun dia parlarem concretament d'este tema, perquè realment té una potència importantíssima i demostra la capacitat d'innovació que tenim. És a dir, que també a través d'aquest SIT, pues, encara se complementa la possibilitat de conèixer tota aquesta normativa i aquestes possibilitats. Bueno, això ho vam fer, però en aquests moments vam compendiar aquelles normes del 93, modificades durant moltes vegades, especialment aquests 8 anys, per donar eixida a aquesta nova ciutat, però evidentment en aquests moments anem a adelantar-nos perquè també siga una, pues, d'alguna manera, una espècie d'oportunitat per a que la gent, molta gent és valenta i diu: escolta, anem a plantejar este projecte i treballem en ells conjuntament, i li diem, com el tema dels xampinyons, però ojo que mos tocarà canviar la normativa, se retrasarà un poquet, i així i tot anem avant. Anem a intentar que no tinguem que arribar ahí. Anem a intentar que la gent puga veure oportunitats sense necessitat de tindre que modificar en el seu moment. I és l'objectiu. Claro, això és fer de rapel. Un poquet. Però és que és de lo que se trata. Fent de rapel, per tant, imaginant i planificant, tenim metes i podem arribar a algun puesto. Si no ho fem, evidentment, sempre perdem oportunitats. I això és un poc la idea, i queda a la seva disposició breu.
Doncs bé, també aquesta era la línia de treball que ha anunciat l'alcalde José Benlloc en l'àmbit de territori. Nosaltres fem una xicoteta pausa perquè estem a punt d'encetar aquesta tertúlia política.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Vila-real.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Los domingos, con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Últimos días de Canem Kids. Ven y aprovecha descuentos de hasta el 60%. La moda infantil y juvenil que estás buscando para los más pequeños de la casa la tienes en Canem Kids. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Villarreal rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna al mercat medieval. Parades de venda de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Villarreal avança en turisme. Ajuntament de Villarreal.
Ràdio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Molt bon dia, benvinguts. Ara donarem la benvinguda a tota la gent que tinc aquí al meu costat. Els parla Susana Pérez, molt bon dia. Benvinguts a la 92.2 de la freqüència modulada. Així a la meva dreta tinc Alejandro Fondemora, del Partit Popular, bon dia.
Bon dia.
Al seu costat està Paco Ibáñez, que ve per Vox, bon dia.
Bon dia.
Després avui tenim una dona, bé. Natàlia Gil, de Ciudadanos.
Bon dia a tots.
Així a la meva esquerra, comencem per Compromís, que avui també tenim una novetat, que és Matías Marín. Bon dia.
Bon dia.
També tenim una altra novetat, que és Alejandro Moreno, de Unidas Podem. Bon dia.
Bon dia.
I Javier Serralbo, del Partit Socialista.
Bon dia.
Molt bon dia a tots i a totes. En este cas, puc dir, avui puc anomenar que n'hi ha, puc dir que tinc una dona així que... defensarà o mos dirà que no sobre la llei d'esta que anem a parlar, este decret llei que s'ha aprovat i que esperem que cada un ens doni la seva versió de lo que pensen sobre este decret que entra avui dijous, entra en vigor. És un real decret, diuen que pren mesures per a dignificar el camp. parlem, primer cadascú que me diga la seva idea, si és, és per dignificar el camp o no dignificar el camp. Només dir primer si sí o si no i després extenim un poc les opinions de cada un, si vos pareix, Alejandro. Dignifica el camp o no?
Relativo.
Per a vostè, relatiu. Paco, dignifica el camp o no?
No m'he pogut llegir el decret de profunditat, però crec que s'ha deixat els temes que són més importants.
Vostè, Natàlia, dignifica el camp?
En la meva opinió, simplement el que és el mateix decret és un decret, un real decret, és urgent, és dir, una medida molt provisional.
Però, curteta la contestació, dignifica o no? No el dignifica.
Falta molt per fer.
Javier Serralbo, dignifica el camp?
Jo penso que és un avanç prou fonamental a lo que s'ha vist fins ara. Evidentment no és el definitiu, però és un avanç.
Per a vostè un avanç, per a mi, Alejandro Moreno?
Per a mi és és un paso.
És un pas,
és un paso que se tiene que dar, sí o sí.
I per Matías?
Per a mi és una castanya que no serveix absolutament res per a dignificar ni el camp ni l'agricultura ni els llauradors. És, com dirien els andalusos, un mojón.
Vale, per vostè una castanya. Es comencem. La primera aportació és que se prohibís la venda a pèrdues. Garantitza un preu mínim igual o superior al cost de producció. Qui vol encetar ese primer punt i ser primer, el primer que s'avança en el fet de garantir
que parla de castanya, si vol que parla de castanya, que argumenti la castanya, no està.
Jo l'argumentaré, començaré jo. Anem a
sobre prohibir la venda a pèrdues, què li pareix?
Prohibir la venda a pèrdues me pareix bé, però el que diu no és això, el que diu és que no es podrà vendre per baix del cost, és a dir, a cost zero te gastes 2.000 i n'entren 2.000 i vius de l'aire. Però això no se ho aplica el senyor ministre.
Hi ha excepcions, també.
Això no se ho aplica el senyor ministre. I després hem de diferenciar dues coses. N'hi ha una part expositiva, que jo crec que l'assignaríem tots. Jo, des de luego, me vaig llegir tota la part expositiva i dic, ja, va a la molla. Però després te'n vas a la part realment la que se va aplicar i l'únic que diu és que bueno, igual que els costs de producció, no per baix, però existeix la possibilitat de l'igual. Igual vol dir que treballes tot l'any i pots estar a zero. El teu balanç és zero, ni un duro. Imagineu-vos qualsevol de nosaltres que després de treballar en el que siga durant tot l'any, els ingressos foren zero.
Serralbo.
A veure, Matías, tenim que saber d'on venim. El problema d'ara és que la gent està venent a pèrdues. No estem partint de que la gent perd diners quan fa la producció. I és el problema que tenim. És el problema i és... A veure, lo que tenim que veure és que el ministre este, per lo menos, i el govern en general, els dos partits que posen el govern en este cas, s'han reunit més amb els agricultors en este temps que tots els anteriors en molt de temps. I han agarrat l'opinió del sector. El problema és que el sector pot tindre moltes opinions, però han agarrat una opinió del sector. També han parlat en les comunitats autònomes, en les quals la conselleria, en este cas en València, la té el vostre partit, que no sé quines propostes ha fet, perquè sí, dir que és una castanya que ja té tan panxo, pues està bé, Matías. Però a veure, és un avanç prou important, és començar a parlar de que no n'hi hagin pèrdues. I això és un avanç prou important. Evidentment, no, espera que acabi. No, però a veure,
és propi, o sigui, tots en el
no, a veure, no, a veure. I després,
no
i després.
De fam perquè no perdes diners, però te moriràs de fam no, perquè no tindràs diners per.
No és veritat això. El que se busca no és donar un missatge ja a la gent, vale, que n'hi haurà més controls, que això és la part també fonamental d'ahir, que n'hi haurà més controls en la cadena, que així el problema que n'hi ha de base és, primera, que fins ara se fan contrats sense tindre que justificar res, inclús en negre, fins a 2.500 euros. I això és el problema que n'hi ha fins
ara. Sí, ara serà obligatori, vale? Ficar el que és, vale? El preu de...
N'hi ha que regularitzar això també en el mercat perquè no hi hagi aquests problemes. Incrementar les inspeccions que estan fent en aquests moments ja de gent que a lo millor s'aprofita dels llauradors i tots aquests moviments que n'hi ha i tot això, s'aprofita dels llauradors per comprar a lo que puga, vale? I el que s'intenta és normalitzar un poc això. Evidentment que és complicat, perquè si al final el preu és el que és i se'n va a comprar un altre lloc, i el ven també per ficar-lo dins de la cadena, evidentment no és la panacea, perquè evidentment el problema sí serà en calcular aquest cost mínim Ese serà el problema, calcular el cost mínim. Però evidentment és un avanç a lo que n'hi ha bastarà. I no s'arreglarà tot.
No estàs atacant la base del problema.
I quina és la base del problema?
Perquè la base del problema l'has dit tu. O sea, si al final estàs limitant el preu i el mercat continua com està, el que faran és anar-se'n a comprar productes que venen de fora, com s'estan fent sense controls.
No, perquè tindràs que fer l'apartament, la que tenim que fer així, de ficar-li valor als nostres taronges, que és l'altre problema que tenim, més gran.
Natàlia, volia argumentar.
Que no sigui igual comprar una taronja valenciana, o en este cas sí, una Clemenules, que comprar d'un altre lloc.
Uh-huh. Natàlia, el micro, per fa.
Jo sí, anem a veure. Consideraria que en este cas, el que és este decret, simplement podem dir que és com un malalt que està en la UCI, que le ha agarrado un infarto y van a fer-li una reanimació, pavores y resucita. Compararia este real decret justament en una enfermedad d'este tipus.
I què faríeu vosaltres? Proposeu?
De moment, no. Estem comentant, parlant de lo que és este real decret. Sí, vull dir que a mi el real decret no me pareix malament, és una medida extraordinària, és una medida urgent, per a desenvolupar després lo que és una normativa on possiblement ja se ficaran lo que són unes medides, podem dir, complementàries a este real decret.
I quines fiquem?
Clar, això és una cosa de desenvolupament de l'any 2013, perquè això en realitat és una llei de l'any 2013. Això és una llei del 2013 que s'ha quedat totalment desfasada. I això està... Si tinguem ara que ficar lo que és una llei per reformar esta anterior llei, podríem estar per lo menos pues, un any i pico per agarrar unes mesures. No crec que siga moment, sí que considere acertat ficar un real decret. Però, clar, el canvi és que s'ha desprotegit durant molts anys. Entonces, en un real decret no és una solució.
Sí, bueno, yo siguiendo la última frase de que el campo se ha desprotegido en los últimos años, a mí sí que una de las cosas que creo que se tienen que tomar en cuenta es la historia del campo. O sea, ¿de dónde viene todos los problemas que han tenido los agricultores para poder vender su cosecha? Pues viene de las políticas que se han implementado dentro de España y vienen también de los tratados que han firmado los representantes en Europa nivel internacional.
En este caso, perdón, Alejandro, en este caso era lo que nos parecía la prohibición de la venta a pérdidas, es decir, es un primer paso, es algo que usted entiende que...
Yo había dicho en mi primera palabra que era un paso, ¿no? Es un paso para tratar de cambiar todo eso, sí, para reanimar un poco la situación del campo, de las personas que se dedican al campo a producir y que no pueden vender porque no sacan rentabilidad de la producción que tienen. Entonces, es algo que puede ayudar. Ahora, hay que implementar otro tipo de medidas que están a otros niveles.
Paco.
El tema es que no anem a la real del que es el problema en veritat. Y ya centramos simplemente en la pregunta que habías fet, lo de la venta a pèrdues. La venta a pèrdues, qui te marca tu quin és el preu de cost dels productes que té? Perquè, clar, si te ve l'intermediari, el comerciant, al llaurador i li diu...
En este cas, lo que la base és que el productor i el comprador firmaran un contracte que estarà revisat a on no se comprarà per baix del cost de lo que ha costat produir el producte.
Sí, però el que és el preu del el ministeri.
Jo vaig a comprar-li a Uara i li dic, mira, Pasqual, o me vens a menys d'este preu o no te compre. I llavors Pasqual què fa?
No, en este
diu,
cas...
Pasqual diu, pues mira, diré que m'ha costat menys per poder vendre, perquè una de dos, o perc més encara si no venc.
En este cas el govern
tindrà...
Això
és el que està passant ara. Això ja està passant ara, no?
No, però en este cas el govern tindrà unes quantitats establides on tindran una taula de preus on podran anar i estarà controlada per a que no baixi de baix. És a dir, sí que hi haurà... Ahir sí que ja hi ha una regulació que antes no existia. També està la ICA, que estarà pendent, que la ICA és d'alguna manera la entitat que està pendent de que no hi hagi ninguna infracció, cosa que antes no estava, no, o sigui, existia, però no ho comunicava, només ho comunicava a la comunitat autònoma. En este cas ara tindrà l'obligació de fer-lo públic quan hi ha algun tipus d'infracció. És així?
Però sí. és que de totes maneres, si jo tinc que marcar un preu que me'l marca, per exemple, com estàs dient, el preu que he marcat ja i el cost meu és aquest preu, pues qui va a comprar, si el meu preu és molt elevat, perquè el meu cost és molt elevat, anirà el producte de fora, perquè el producte de fora li costa menys diners, perquè així estan introduint molts productes sense ningú control i sense ningú arancel. Entonces, clar, si tu me marques un preu mínim i el preu mínim meu és més alt que el preu de que te fan els estrangers, te vindrà el producte de fora. No podràs evitar. Per tant, això no és la solució del problema. La solució del problema passa per ficar els cupos. O sigui, en Europa estem produint una sèrie d'articles que ens fan falta. Uh-huh. En este tema són alimentaris. Si estem produint-los, anem a consumir els nostres. Quan no en tinguem, és quan tindrem que comprar els que venen de fora. I per supost que sempre tindrem que procurar que els productes que vinguin de fora, perquè puguen competir en un lliure mercat, però en un lliure mercat de veritat, n'hi haurà que ficar-los uns arancels perquè el preu s'aproxime al nostre preu. És més, tenim que tenir en compte el cost dels productes fora. Els productes fora, la mà d'obra és molt baixa. Pensem que n'hi ha països com és Egipte, per exemple, o Marroc, on el sou mínim no arriba...
Sí, en este cas, la Unió Europea d'alguna manera està regulant el que diuen, perquè, claro, el ministre Planas també dia que no és un problema d'Espanya, sinó també que és un problema de la comunitat, la Unió Europea, i que tindrà que arribar a aquest punt on vostè està apuntant,
sí,
Matías.
Però, ja veuràs, és que, clar, quan jo dic que és una castanya, quasi se m'entén que el podem tirar. No, home, clar que n'hi ha coses que són un avanç. Però el problema és que així entrem. Primer en el tema del preu, però no mos oblidem, això depèn d'Europa. I sabeu en Europa qui ha votat que no, per exemple, a l'última entrada del tractat comercial de l'arròs de Vietnam? Nosaltres. PSOE, PP, Ciudadans, tots han votat a favor, que significa que va a rebentar el preu. I els de Vox, pues, per exemple, va fer un que sí, un que no, i dos
conmigo, i dos abstencions.
Conmigo no va la cosa, anem a veure. Jo sóc partidari del lliure mercat, però el lliure mercat treballem en les mateixes condicions fitosanitàries i laborals.
Sí,
i
si això és el que inclou el tractat de Vietnam, que lo estuvimos hablando la setmana passada, precisament.
I si no estem en aquestes mateixes condicions, ara fa un momentet sentia, no sé si era vosaltres mateixa, que estaven entrant moltes plagues de Sud-àfrica i tal. I, no, era una roda de premsa del president de la Caixa Rural. És a dir, anem a veure, si no n'hi ha aquest control, rebentem els preus. Per tant, jo no sóc d'allò de primer jo i tal. No, en les mateixes condicions i competim en qualitat. Això no s'ha produït. Està bé que se regule el tema del preu i que pel mig els que no arrisquen res, entre cometes, no fan res, també entre cometes, s'enduen el mos. Per tant, s'haurà de regular molt bé el tema del preu, tenint una supervisió, perquè quan ahir parlem d'organismes que van a tenir una supervisió, acabo de sentir este matí que en Castelló havia uns que treballaven per 10 euros a la setmana, sí, collint taronges, sí, i no sabia res la ETT, no sabia res l'empresari, no sabia res ningú.
En el
control
la normativa
de la inspecció
sí
de treball,
que és la inspecció de treball,
està?
Jo sí, crec que sí,
que
sí
que està.
En
esta
sí està, en
esta
està, decret, està. En este decret,
sí, 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 això ho he dit, però fins ara també n'hi ha un control de la inspecció de treball. La qüestió és, on està? On està la inspecció de treball? Jo el que sé, en la majoria dels casos, que la inspecció de treball crida i diu que demà anirem i farem una passaeta. Això no és inspecció de treball. Si no, no és possible que aquestes barbaritats passen. O, per exemple, en el tema del contracte a treballadors agraris, sabeu que la ETT fa una determinada feina, però no pot estar cobrant del jornal. Bueno, l'any passat i fa dos anys s'ha multat a determinades ITTs per part de la conselleria perquè continuaven cobrant, quedant-se una part del jornal del treballador. Però
això no,
ara
problema,
comença a haver cert control durant anys. És a dir, jo crec en la inspecció, però crec que en la inspecció no avisantes, si t'avisa tu vas estar en condicions.
Sí, però mire, en este cas han treballat dos temes. Ha treballat el ministre Planas i la ministra també d'Empleo, que és Yolanda Díaz, però en este cas ha sigut perquè el relator de la ONU, no estem parlant del que estem parlant, el relator de la ONU que va veure, el relator de la ONU va veure com vivien les persones que estaven contratades en els camps.
Miseria.
Val? Entonces, què ocorreix en aquest cas, que està molt bé, en la llei del Real Decret, el que diuen és un reforç de les competències de la inspecció de treball de camp.
I canviar el que són les infraccions, també.
Però, ojo,
que ja com a...
Però, ojo, no però... revisant el que estaves argumentant tu, Natàlia, antes,
sí.
No, i sa llei, bueno, reforça d'alguna manera les inspeccions de treball, que suposa que també actuaran.
Clar, no, és que a veure, el que no se podia és que això és una castanya i després dir, no, estava una part, estava una altra, estava una altra. No, jo he dit en principi, això no és la panacea, evidentment, perquè és molt complicat regular les relacions que n'hi ha entre vosaltres. Diu, és que Paco dia, no, és que aniran i no li les compraran. No, és que això està passant ara. El problema és que això que tu dius ja està passant ara. Però el problema és que està passant a pèrdues, però superpèrdues. Lo que se vol regular és això. I en quant als tratats, que és el mantra este seminari, el tratats, vale. Podem estar en contra de tots els tratats del món, però els tratats serveixen. O sigui, si s'ha dit per l'arancel, si fiquen arancels per una cosa, te fiquen arancels a tu per una altra. O sigui, així estem en un món molt globalitzat, però... i que tenim que regular-ho bé. I en quant al tema de l'arròs, vale, que, bueno, que se poden dir moltes coses, l'arròs que té que vindre aquell no és l'arròs que tenim així en la paella. Una altra cosa, el tema de l'arròs no és que vaig entrar així tot l'arròs de Vietnam de col. N'hi ha uns productes que s'han protegit, en este cas que s'ha protegit la taronja, tampoc val. Si s'ha protegit la taronja d'aquest tratat i altres productes que n'hi ha, demonitzar tots els tratats, no, el que tenim que regular és...
S'ha posat un límit de 30.000 tones, que és el que s'està exportant ja, i aquestes 30.000 tones s'estan exportant, i ara el que d'alguna manera van a regularitzar-se.
Jo crec que el que ha demanat els agricultors, les manifestacions que estan fent els agricultors, això jo crec que ja n'hi ha una part que està replegant i se decret que el ministre ha escoltat, i era anar a parlar amb ells, és el que han dit també les associacions, el que... Així també tenim un problema d'unió també dels llauradors en general.
Sí, però...
perquè l'altre dia la manifestació, i ho vaig dir també l'altre dia així, no? Jo veia massa pancartes separades. No? Sindicats que estan de sempre, uns altres sindicats nous que no volen els de sempre, alguns altres agricultors que diuen que hi ha de lo mío. Això està tot bé, però per replegar tot això tenia que anar en una proposta més o menys comú també a eixa Europa, que com diu...
En lo que estàvem parlant de la teoria i la pràctica... lo que esteu dient de les mesures no només plasmar-les en un paper, i al final de lo que estàvem parlant és que de veritat n'hi ha que ficar força en la inspecció, i això sí que depèn del govern, ficar inspectors i reforçar la inspecció. A lo millor els tractats no és només els tractats, és que les inspeccions fitosanitàries les tenen que fer inspectors, i a lo millor no n'hi ha prou inspectors ni se fan prou inspeccions fitosanitàries en els marcos que venen, perquè evidentment no té que estar recollit en un tractat, ni està recollit en un tractat que els productes que entren a Espanya tenen que tindre les garanties de no dur plagues de fora. A lo millor lo que falta és inspecció i falta personal o falta organització.
O quatre centres, per exemple, que n'hi ha ben així en la Comunitat Valenciana que siguen traslladats a Vigo. Això tampoc
quatre,
quatre centres d'inspecció fitosanitària que n'hi ha ben així en lo que és en la Comunitat Valenciana, crec que era un de la Universitat Politècnica de València, i després tres també que n'hi ha ben en València, a banda d'este, pues ara crec que van a ser tancats i serà portat pues per Lugo, perdón, de en Lugo, crec que van a ser tancats, i este tema de inspecció que se feia en lo que era en la Comunitat Valenciana, pues a partir d'ara se faran ja directament allí.
I el hecho de que perdem los propios agricultores son los que no creen que esta medida cubra todas las necesidades, es que se siguen protestando, o sea, que no se han desconvocado.
Paco?
Jo és que seguís pensant que el tema principal no és ni tan sols el que estàvem parlant fa un moment del tema de les inspeccions de treball a l'hora dels treballadors del camp. El problema principal és que és Europa, i en Europa n'hi ha uns interessos econòmics molt importants. Està Holanda pel mig, Dinamarca, Alemanya, n'hi ha un fons d'inversió d'Abu Dhabi. No sé si sabreu que n'hi ha un projecte en Egipte, que és el projecte de Toshka, que allí n'hi ha un fum de fanegaes.
I quants mil... Paco,
el projecte Sinaí també vos sonarà.
I quanta gent d'ací té inversions allí?
Verde, el projecte verde de Marroc, que són interessos, el capital, molt gran part del capital és d'Europa, que és on es prenen les decisions, i no s'està protegint l'agricultor d'Europa, especialment els dels països del Mediterrani,
però
Espanya,
no
t'oblides Itàlia.
De cooperatives agrícoles d'ací que també tenen fons buitre, sí, invertit ahir.
Efectivament, també n'hi ha d'ací, i no anem a entrar en noms, que molt prop sí que tenim gent, i no precisament cooperatives, però molt prop tenim gent que es dedica simplement a reetiquetar. Estan venint productes de fora, s'estan reetiquetant com si foren d'ací, s'estan venent com si foren d'ací. I això no s'ha arreglat.
Pues entonces estaré de acuerdo en que les mesures
necessari un reforçament de la inspecció, claro.
Estem d'acord en augmentar les inspeccions, el reforç de competències, que des de luego no és altra que estar pendent de com estan en el camp, i que n'hi hagin més inspeccions també per a controlar fitosanitaris i demés. I després hi ha un altre apartat, que és fomentar la contractació indefinida del camp.
Sí, de hecho hay todo lo que es el decreto tiene, además de los precios de la, está la, el tema del contrato, está lo del tema del IRPF de los trabajadores del campo, o sea que son mejoras, que es un paquete de mejoras que complementa un poco unos objetivos más beneficiosos para la gente que se dedica a trabajar en la agricultura. Yo decía que era un paso porque hace falta dar más pasos. Cuando hablan aquí de libre mercado, o sea, yo lo que digo es, bueno, si estáis a favor del libre mercado, entonces estáis a favor de todas las desigualdades que se generan en el campo, porque el libre mercado es eso, el libre mercado es una desigualdad. Quien tiene mayor poder económico es quien va a sacar mayor beneficio. O sea, no, la gente que tiene menos poder económico es la que va a salir perdiendo siempre en relación con el tema del libre mercado, porque es los que están, las grandes corporaciones que están al frente de ese libre mercado son las que saldrán beneficiadas, y las políticas que se votan, en donde se votan ese libre mercado, son las que ayudan a que las grandes corporaciones agrícolas sean las beneficiadas. Uh-huh. ¿Y quiénes votan?
Yo estoy de acuerdo contigo que el libre mercado no lo soluciona todo, eso estoy de acuerdo contigo, pero habrá que regularlo de alguna manera. Claro. Si no hay tratados ninguno, el libre mercado sí que funciona todavía más, porque estamos en una época ahora que tú por cadenas de internet puedes comprar muchísimas cosas que la regulación la tienes de unas maneras que ya no es como hace 20, 30 años. Ha cambiado esto también en las relaciones comerciales en todo el mundo. Por eso hay que hacer algunos tratados para regular eso. El tratado de Vietnam ha tardado, como hablamos el otro día, 25 años en hacerse. No sale en un día. No podemos. Evidentemente, el libre mercado primero no soluciona todo, y los gobiernos están para regular eso. Yo creo que en este decreto lo que se hace, el primer paso. El paso importante va a estar en la PAC, en la negociación que empieza ahora desde este año que viene para los próximos años, que no se beneficien otros tipos
que
de agricultura.
Que de momento ya van a reducir, creo que era un 5% de lo que eran de inversión.
Eso no tenía que evitar ahora en Europa para que eso no pase.
Sí,
el problema de la PAC no afecta a todos los agricultores ni a todos los productos, pero sí que es cierto que en la renta agraria del conjunto de la agricultura pues suma mucho. También hay una cosa que hay que reflexionar, y es que en lo que es la renta agraria, que es en lo que perciben los agricultores, la bajada ha sido este año, en 2019, este año pasado, que ha bajado un 8,6% después de estar 5 años subiendo. O sea, que ¿qué es lo que ha hecho que esa renta agraria que estaba subiendo los últimos 5 años haya bajado un 8,6%? A ver que la gente piense un poco qué es lo que puede haber sido que detone estas protestas y esta bajada tan brusca de la renta agraria. Eso es un informe, por ejemplo, de la Caja Rural que he visto yo por aquí, que podría también hacer reflexionar por qué los agricultores se están movilizando.
Lo que estás comentando ahora de en la matriz normativa, la conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o fijos discontinuos, eso ya venía también regulado en lo que era en una anterior normativa, en la 2019. No está malament, me fa gràcia també perquè fa referència un poc com si diguérem una defensa de contratació i bonificacions per part de les empreses a les dones, però en un apartat sí que fica: les bonificacions previstes en l'apartat 1 no seran d'aplicació durant les situacions d'incapacitat temporal, riesgo durant l'embaràs i riesgo durant la lactància natural, així com naixement i cuidado del menor causats durant la situació d'activitat. Vull dir que és un decret que en realitat, pues sí, defen un poc també a lo que és el tema de bonificacions per part de les empreses agràries i a les dones, però crec que el que és este apartado, per exemple, pues sí, podria estar excluït.
Eh? Sí. Me va xocar molt.
Podria estar excluït. A mi m'ha cridat l'atenció. I una traumatització, que no siga, és respecte també a lo que són les jornades que regula per accedir a lo que són a les prestacions de desempleo.
Baixa les jornades.
Baixa les jornades de 35 a 20. Però en Extremadura i en
Andalusia.
No estaria de més que de la Comunitat Valenciana també se recordaren de quan en quan. Sí, perquè així el paro agrícola, pues...
Sí, el que passa és que és distint, és dir, tenim que aplicar cada model de treball, és dir, no és el mateix el camp d'ací de la província de Castelló, la Comunitat Valenciana, com els camps d'Extremadura i d'Andalusia. És dir, ahí hem de ser prudents, jo també ho tenia, de 35 a 20 peonades, però mos tindrien que veure allí on estan ells. És dir, n'hi ha que fer un poc de referència i se sent.
Sí.
Recordar-se de la Comunitat Valenciana.
Però, anem a veure, jo estic d'acord amb tu que la situació és un poc diferent. Però, anem a veure, no estem per a tirar coets.
No.
Nosaltres som els defensors que hem dit des de sempre que ens tracten com a rics, però són més pobres que les rates. Sí. I en el tema del camp, jo conec el cas d'enguany, que no hem parlat del tema del canvi climàtic, però bueno, la producció d'enguany és un desastre. Conec molt a prop de mi una persona que se dedica a collir taronges i està, esta setmana va un dia, la setmana que ve un dia i mig,
dos dies van ara,
l'altra setmana dos, l'anterior res, és a dir, que, però quan va demanar l'atur, no, és que te falten 20 dies.
Sí.
Però que quants ne tens? Ai, ne tinc 240. Diu, no, pues no te toca encara. Anem a veure. La situació és diferent, però no és un poc quasi...
Pues ahí es quan no és, des de l'ego no cobre ni el salari mínim interprofessional. És un salari molt baixet.
Ahí és quan els polítics valencians sí que han de fer força per esta comunitat. Perquè, clar, això és un real decret on se parla...
Però este real decret podria ser molt millor. Anem a veure, jo ja sé que en un real decret no se poden resoldre els temes de l'agricultura globals, però n'hi ha algunes coses que sí se poden resoldre. Per exemple, el que hem comentat abans, allò de no vendre a pèrdues és molt interessant, però no me'l deixes a zero. Garantís que tinga uns ingressos que li donen per a viure, perquè és que si no, ni fixes la població al territori,
però per això és un pas,
fas,
Matías,
la producció
és un pas
de matèries primeres.
I ara complicat
el
pas,
no és quedar-se a zero, has de garantir algo més. Fins i tot, per exemple, la part de millorar el pas de la contractació, jo fins i tot a lo millor hauria anat una miqueta més a rebaixa de costes. Té una part molt positiva, per exemple, que si algú té una infracció, això serà públic, però per sí, això sí, has de garantir també una bona inspecció. I jo insistís en el tema dels tractats, una manera d'ajudar a aquesta gent que està patint més que nosaltres, per lo que deia Alejandro, significa que tu aquell el poses en les mateixes condicions fitosanitàries i de producció, i per tant forces que en aquests països a aquesta gent se li pagui un jornal just. D'aquesta manera no n'hi hauria tant de moviment de personal, que ha de ser lliure, però la gent normalment no és globalment perquè li agrada viatjar, és per a guanyar-se la vida. Té tot el dret.
Completament d'acord en el que acabes de dir, perquè justament si l'empresari de fora per portar els seus productes a la Unió Europea té que pagar arancels perquè són molt més econòmics, perquè la mà d'obra allí no val res, com qui diu.
Però jo no parlo d'arancels,
No? Si en contra de pagar un arancels, el preu del seu producte el puja pagant-li més als seus empleats, millorarà la qualitat de vida dels ciutadans dels seus països.
Sí, però
això o sigui,
però
que
en arancels, els arancels són una arma de doble fil, es poden ficar a tu i tu exportes altres productes. Al final,
si eres
Donald Trump, que tens la sartén pel mànec, pues pots dedicar-te a ficar arancels a tot el món, però en la Unió Europea, pues a lo millor en ficar arancels a la importació d'unes coses, després quan tu exportes te ficaran a tu.
Bueno,
això és una pilota.
En definitiva, està bé esta tertúlia, perquè hem passat d'una castanya a, per lo menos, té coses positives. Jo estic content
que...
Castanya és un producte agrícola.
No. Sí. Un segonet.
I el marrón glacé està fet de castanya.
Menos mal que ara riuen. Perquè és que resulta que també es prohibiran activitats promocionals. És dir, diuen activitats enganyoses que desprestigien el producte, com per exemple, compre usted dos paquetes de, no sé, de jabón, el lagarto, i le regalamos un litro de aceite.
Bueno, és una mesura per a poder millorar també, que ficar en més valor el producte, no? El producte agrícola. És una de les mesures que...
Per a fer-lo,
és la sentit que té, i també és una petició que
han fet les... Va prohibir-se l'activitat promocional. El decret prohibirà activitats promocionals enganyoses que conduzquen al desprestigi del producte. La normativa obligarà a fer pública la identitat de les empreses que cometen infraccions d'esta llei de la cadena alimentària en un alto que pot alcançar el milió d'euros.
Pues te dic, perquè la part de la cadena, una part és primer pactar un preu que siga raonable, no, com diu Matías, és millor que no siga zero, evidentment, lo que és evitar
no,
que sigui
imprescindible,
però després està el pas intermig, no? Entonces n'hi ha que vigilar aquesta cadena també, perquè si d'ací les estan venent a 0,30 i a un mercat europeu està a 4 o 5 euros, pues ahí aquests passos n'hi haurà que controlar on estan, no? Perquè no n'hi hagi una part de que ell se beneficia del treball del que està tot l'any per després collir-les.
De veres, el que els he dit, és dir, quan vostè vagi a un supermercat o una gran superfície...
Tindrà que tenir la traçabilitat d'on ve, però bé, no donar publicitat enganyosa de que
no veurem una, és dir, això se farà
controlar, home, pues, no. Això
no, jo, no, si no n'hi ha un control, no m'ho crec,
però jo dic, pues tindran que millorar la inspecció,
però a veure, origen Sud-àfrica,
sí, però a veure, és com si dius, fiquem un semàforo roig, verd i groc, dius, sí, però si no n'hi ha policies, no, pues el semàforo tindrà que estar, no? I després ja tindràs que ficar les policies perquè fiquen multes perquè això se complisca. Pues, però primer tindràs que ficar el semàforo, perquè si no n'hi ha semàforo, cada un va per on vol i tens accidents. Ara el que estan fent és ficar una regulació i després, claro, ja no mai és prou, claro, si se diu, no, és que tindran que inspeccionar, pues també deixes el sentit. Si passa un temps, se veu de prova i no n'hi ha inspectors, pues entonces direm no n'hi ha inspectors. Però tindrem que ficar primer les normes perquè després un inspector pugui fer-les complir.
Mira, tornem al principi del problema. Si les taronges d'ací les tens que comprar a 2 euros el quilo i les taronges que venen de Sud-àfrica, per exemple, encara que estiguin produïts en diners, bueno, en capital europeu, però no nostre, te costen 50 cèntims, tu quina compraràs? La de 2 euros o la de 50 cèntims? El que n'hi ha que fer és... no pues tens que fer cupos per
necessitats.
Tens que vendre el producte d'ací i no vendre el producte de fora.
A veure, tu els espàrrecs compres el mateix preu l'espàrrec de Navarra que un altre espàrrec que sigui d'un altre lloc? A que no? Pues tindrem que donar-li, que és la part nostra, de donar-li el valor afegit a lo nostre, que jo... això és el que encara no m'ho ha ficat d'acord.
Però cuidado, perquè els supermercats els avala, els supermercats, grans superfícies, que com és un producte perecedero, és a dir, és un producte que se fa malbé, en el moment donat diuen, se fa malbé, baixes preus, rebenta el mercat i s'acabó.
Efectivament. La norma, sí. Poden fer-ho.
Efectivament. Vaig a tindre jo pèrdues sortint un almacenatge o el venc a preu de cost o inclús menys.
Això va passar en el pa, que era un motiu d'això, una guerra del pa, sí. Perquè va haver-ho que va rebentar els preus. Això te pot passar en qualsevol, això, en molts productes.
Però al final, el donar el valor al producte, bueno, és una tècnica bàsica de màrqueting. Al final, tu també al supermercat tens en una estanteria Coca-Cola i l'altra cola... la que siga, sí, sí. I la gent no compra la barata, la gent compra la de sempre, pues a lo mejor és això lo que n'hi ha que
el valor afegit.
És el valor afegit que n'hi ha que donar-li també. I això són més consumidors els que tenen que fer-ho. Això és una
tecnologia. I més ingressos de la gent. Si no pot gastar, que és que sí, estem parlant de donar-li valor, efectivament val més diners i tal, però la gent tindrà que tindre ingressos. A nit concretament va fer un programa d'agricultura i es van preguntar als que protestaven. I el tema del salari mínim no té cap influència.
N'hi ha de tot.
No té cap, sí, n'hi ha qui se queixa, però tots els que han criticat aquesta pujada del salari mínim, fins i tot per a l'agricultura, com diuen que és un problema, ningú d'ells viuria una setmana en el salari
bueno,
mínim.
Parlant d'aquesta nova llei, cada un ha posat el seu punt de vista, anem uns minutets a publicitat, quan tornem, coronavirus.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para. Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Tras el éxito en Murriana, el circo Ralbi Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de circo Ralbi Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardí de Jaume I en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoralbi.com. ¡Te esperamos!
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I tu com has vingut? Jo a peu.
Jo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el cotxe, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es aquí y ahora con descuentos de hasta el 50% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Yo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
Una i 40 minutets del migdia. Este matí, Fernando Simó, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, ha fet declaracions, ha informat de l'evolució dels contagis per coronavirus a Espanya, després de la reunió que ha tingut en el Comitè d'Evaluació i Seguiment. I concretament ha dit que estem en una situació en la que l'escenari està evolucionant molt ràpidament. Tenim que tindre una evaluació de la situació constant, perquè ja dels 14 casos en tenim 11 que s'han infectat a Itàlia, però en tenim 3 que està encara identificant-se com s'han contagiat. És a dir, si 11 venien, han estat a Itàlia o han ISOs han detectat que s'han contagiat així, però és que hi han així 3, un en Sevilla, que és un home de 62 anys, i 2 en una última hora en Madrid. Aquests no han viatjat ni a Itàlia, no han tingut contacte amb ningú del seu de persones malaltes, En tenim 5 a Canàries, 4 a la Comunitat de Madrid, 2 a la Comunitat Valenciana, 2 en Catalunya i un en Sevilla. Dels 2 a la Comunitat Valenciana, un concretament el tenim així a l'Hospital de la Plana. Ala.
Bueno, en principi donar també un missatge de tranquil·litat, encara que és difícil i la preocupació té que estar. Evidentment, jo crec que totes les administracions i tot el món té que estar preocupat, perquè aquest efecte és una cosa que hasta que se trobe una vacuna o hasta que se vegi una solució més definitiva, pues evidentment van a gotejar casos i esperem que no siguin molts, però també en poc pues confiar també en el sistema sanitari espanyol, que és dels millors del món, confiar també de que les mesures que se prenguin siguin les millors i sobretot evitar un poc l'alarmisme, no? Perquè l'alarmisme encara està provocant encara més situacions col·laterals, jo crec que pitjors, no? Evidentment, comparar-lo amb l'altra grip com s'està fent, no? Que grips existeixen i que provoquen encara més morts i han provocat més d'això, pues és una part. Però l'altra part és tindre la precaució i, bueno, i no caure també, no? Que s'hagin acabat les mascarilles en tal, quan tots els experts estan dient que no és la solució i que les mascarilles les tenen que tindre la gent que està tratant permanentment en aquests casos, el que se faci a còpia de menjar com si vinguera una guerra civil, que està passant ja a Villarreal també, no tenim que anar molt lluny, hi ha gent així que va a súpers i agarra el triple de compra que agarra, no? Pues, no sé, un poc cridar, no? com se va dir ahir, el tema dels bulos que estan així, no? que també n'hi ha que combatir-los, perquè han sentit barbaritats, no? que la manera de curar-lo i la manera de tot. Evidentment, com dic, sí que és veritat que la gent que ha viatjat a Itàlia està més en contacte, perquè en aquest moment, quan estaven allí, tampoc se sabia que Itàlia tindria l'efecte tan ràpid que ha tingut, sobretot perquè quan no se troba el pacient zero, que diuen els metges, no se sap d'on ve primer. Claro, si se ha pogut anar contagiant més gent si no se sap qui és, i sent, sí. I sent Itàlia no ha passat, no? I mentre en Xina no se troba la solució també definitiva, encara que allí s'ha fet, bueno, un despliegue perquè on estava el foco primer. Uh-huh. I evidentment hi haurà casos per tot el món, perquè hasta que se regule, al final jo crec que se pot, té que tenir el mateix tractament a la llarga que una altra grip que tenim tots els hiverns i que estem convivint. El que passa és que com ja s'ha normalitzat, perquè les tenim, se fiquen vacunes o se fiquen prevenció i passa. I sobretot mirar que el foco del risc més gran, pues, està en la gent, pues, que té el seu sistema immunitari més fluix, i sobretot la gent major, no? Que és la que té més risc. Uh-huh. Les persones, el que està passant fins ara, dic que tot això cada dia que passa pot evolucionar, i parlar. Jo dic que hasta ara tot lo que n'hi ha, o la gent que està patint molt, pues,
jo estava molt intranquil. Uh-huh. Estava molt intranquil hasta que vi ayer la premsa que decía que Benlloc llama la tranquilidad ante el coronavirus y muestra su confianza total con los protocolos. Ahora ya estoy tranquilo. La ironía por la radio se entiende bien,
¿qué quieres que haga un responsable público?
Tiene que decir un responsable público, pues, cuando sea la persona competente, aunque la persona competente en este caso en Valencia no supiera que el Valencia iba a jugar en Milán, que también es otro caso especial. Pero bueno, al final el que sea competente tendrá que decir que estemos tranquilos, y el que quiera salir en la prensa, pues que salga hablando de lo suyo y no de los coronavirus de los demás, que está en contacto permanente con la alcaldesa de Burriana. El alcalde de Villarreal.
¿Y os parece, para ver te si parece mal solucionan. Eso?
No, me parece mal. No me parece,
a ver, si,
me
casi, si cae un caso en un hospital que está en Villarreal y la gente
anunciar
pregunta.
Anunciar al alcalde de Villarreal y no la persona competente de la consellería o de.
Pero la consellería también está informando.
Lo que te digo,
Alejo, esto es un reflejo. Si la prensa está preguntándole a los dos alcaldes que están, uno en el hospital y la otra que está allí.
Un reflejo de lo que pasa en esto, que además, aparte de lo que es la enfermedad en sí y de la gravedad de la enfermedad, pues estamos. Cuando el ojo de Sauron de los medios y de la gente se centra en un caso, es 24 horas de noticias, y de ahí surgen los bulos, y de ahí surgen las exageraciones, y de ahí surge la alarma social, porque si salen 400 personas diciendo no tengan ustedes alarma social, al final lo que crees es el contrario, efecto contrario de lo que tiene que ser. Esto es una enfermedad que también, pues, muy contagiosa, pero con una incidencia, lo que estaban diciendo todos la OMS y todos los demás, con una tasa de infección, pues, y de mortandad inferior más contagiosa pero menos mortal que la gripe. Entonces hay que tener especial centrarse en lo que toca centrarse en el tratamiento de la enfermedad, y no ir queriendo salir en prensa y apuntándose medallas en los medios y desviando, pues, y generando lo contrario de lo que se quiere solucionar. Se quiere solucionar que no haya alarma y se genera más.
Jo crec que, a veure, lo primer que hem de dir és cap pànic, que la gent en seguida entra en pànic, i totes les precaucions i les problemes. La gent li entra por per què? No per el grau de contagi, que la grip i mil altres tenen un contagi infinitament superior, sinó precisament perquè és una malaltia nova en la que no tenim en estos moments un tractament tal, però que és veritat que està produint morts en gent que ja tenia altres patologies greus.
Això
és el que diuen,
el que diuen els metges també.
D'aquesta manera generem un pànic, claro, innecessari.
El
responsable, i a mi me pareix una persona seria, Fernando Simón, va variant un poc les precaucions a prendre i tal, però van augmentar els casos, sens dubte. Anem a veure, no li podem posar portes al camp. Ara estan buscant que si el pacient cero que diuen i tal. Anem a veure. En el moviment de persones que n'hi ha, este xic de Sevilla, per exemple, és que, clar, com s'haurà contagiat? Diu, al seu voltant no, però algú del seu voltant haurà parlat en un altre que a l'altre al seu voltant.
Sí, però en este cas, el que ens diuen en el Centre de Coordinació d'Alertes d'Emergències és... en el moment en què se localitza gent que sí que s'han contagiat, per exemple, van anar d'Itàlia, però quan ja n'hi ha persones que se contagien sense haver estat en un foco, ja se tenen que, d'alguna manera, se posa un altre protocolo.
Sí,
se posa un altre protocolo, sí. Perquè no és, a veure, que no n'hi ha una deriva de contagios.
I després n'hi ha una altra cosa que jo crec que s'està produint, i és que un estornuda i se'n va a urgències. No, primer, si un per alguna raó creu que està, que realment podria estar contagiat, el que s'ha de fer, el que recomanen, és cridar des de casa als serveis mèdics, sí, ells venen, sí, fan tal, clar, com a manera de prevenció, perquè en el moment que eixes al carrer, te'n vas allí a urgències, que estàs sempre a tope, l'únic que estàs fent és propagant aquest virus. Uh-huh. És a dir, hem de tindre totes les precaucions. I al voltant de les mascaretes, per ahir vaig estar en una farmàcia, mascaretes, li va dir una dona que va entrar de broma, diu, ah, no, diu, no n'hi ha. Diu, bueno, però pràcticament mai hem tingut.
Diu, no, és que les farmàcies normalment no n'hi ha.
Alguna, diu, claro, diu, és que és un poc...
El problema és que algú està fent l'agost de naixó perquè estan a 100 euros per internet.
La mascareta està molt bé.
Estan fent l'agost en les mascaretes.
Aquell que realment el virus tal mantén una separació, però anem a veure, no entrem en pànic, que qualsevol grip es contagia més, produeix més morts. El problema és que genera molta indefensió de salut, allò de dir, bueno, és que contra este no tenim res, però hem de tindre clar que en un moment o altre arribarà la vacuna,
Natalia,
però no abans d'un any.
Sí, el que estaven comentant, per supost, tranquil·litat, són de moment molt poques les persones afectades així en Espanya, però tranquil·litat no vol dir que no se tinga que deixar de costat certs temes, com per exemple, ahir estava llegint que n'hi haven unes queixes per part de lo que eren de la gent que treballa en els aeroports ahir. Jo quan havia llegit la notícia fa 22 hores, que no n'hi havia cap tipus de control en lo que eren en els vols que estaven venint d'Itàlia a Espanya. Clar, lo que és ara, els casos més recents que hem tingut venen de Milán. Pues sí, tranquil·litat, però precaució. Per lo menos en tot lo que siga els vols, n'hi ha que agarrar unes medides de control de temperatura de les persones i de veure pues, si n'hi ha algú que no estiga.
Perquè, el personal...
Clar, tranquil·litat però precaució.
Vaig sentir la notícia...
I que el personal dels aeroports no tenia els mitjans... O no
estan
els deixaven gastar
per part d'aeroports.
Els mitjans per a previndre de ficar-se guants ni mascaretes pa no
generar
més alarma. Però bueno, al final si se contagia...
Una imatge molt curiosa, i és que preguntaven a la gent que venia la mascareta, i quan li col·locaven la carxofa davant se llevava la mascareta i continuava parlant. I, claro,
jo crec
per una d'aquelles dies
jo crec que Matías
acabes de passar a la carxofa.
Alejandro.
Bueno, yo lo que quería decir era que una de las cosas que desfavorecen mucho el tema de la histeria o el pánico social que se puede generar es la desinformación. O sea, a veces creemos que los medios de comunicación, algunos, nos informan bien, pero nos dejamos llevar por ciertas programaciones que hay en la televisión más en la televisión, que no nos terminan de informar adecuadamente, ¿no? Sino que nos van generando respuestas emocionales delante de un hecho, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó esto del coronavirus en China, que en las redes sociales aparecían los vídeos cuando le tomaban la temperatura a los pasajeros de los aviones y había una serie de burlas sobre la forma en cómo estaban controlando el tema. Entonces es ese prejuicio, ¿no? que aparece y que al mismo tiempo hace que las personas tomen una postura ante el problema. También recuerdo, por ejemplo, cuando lo del tema de la gripe A se generó, esta misma situación que estamos viviendo ahora, se generó con la gripe A. O sea, en donde la gente no sabía qué era el virus de la gripe A, que fue una mutación de un animal, lo mismo que ha pasado ahora con el coronavirus. Y ahora,
no
por ejemplo...
No sabe todavía de
qué. Y ahora, por ejemplo, te encuentras comentarios que dices que hay gente que ha tenido gripe A, tan sencilla y tan tranquilamente, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tienen que hacer las personas es informarse. Hay una serie de protocolos que están dando a través de sanidad, ¿vale? En donde dice lo que tiene que hacer las personas que vienen de viaje o que tienen algunos síntomas, pues esperar o dar aviso a las autoridades y competentes,
¿no? Que hable Paco primero.
Bueno, en primer lloc, que quede clar que no volem tirar la culpa del coronavirus al govern de turno.
No, eso, pero
si aprovechan... A lo mejor al de China.
Pero si aprovechan eso, han tenido Alejo que ha criticado al alcalde de Villarreal también por eso.
No, pero era en plan de chiste simplemente y perriuremos porque así fem chiste
de
tot.
No sé si
era
chiste, no. Sí. No ironía.
No entenc del tema perquè no soc tècnic, però la veritat és que o això és molt gros, molt gros, molt gros, i ens estan amagant moltes coses per la manera d'actuar, o simplement és una notícia que corre molt forta, i estan donant-hi una importància que no té. Jo recordo el cas que estava dient Alejandro fa un moment de la gripe A, que així tot el món se pensava que anàvem a morir de gripe A i ara ningú se'n recorda de la
gripe A. I les vaques loques i l'èbola.
I... Efectivament, les vaques loques, anava a dir-ho ara mateix. Qui se'n recorda de les vaques loques? Tot el món menja ternera i no passa res. Segurament no és més que una notícia que corre molt, ens està distraent, algú està traient partit de la notícia, per exemple, és que venen les mascaretes famoses, perquè la immensa majoria de les mascaretes no protegeixen de que tu t'infectes.
En tot és cas, al revés,
en tot cas protegeixen perquè no... tu no infectes.
Exacte.
Els altres.
És al revés.
I la gent no es dona compte d'això, o sigui, que no ha servit. En la televisió es veus que algú se tapa la boca però el nas el porta a l'aire. Si no estem fent res, si és més, paixiren la foto que altra cosa. Els polítics estan aprofitant això, paixiren les fotos.
Bueno.
I estan al dia.
Bueno, jo crec que... Jo crec que
una mina que alarmar...
Jo crec que sí, estan...
Espera, Javier, després intervindixes tu, si vols.
No, estava conforme con Alejandro y matizar una cosa, y es que la información es, en este asunto es muy importante. La falta de información, porque mucho de lo que surge y de la lo que hay alrededor del coronavirus surge de la falta de información que se da por China al principio y todavía durante el principio del contagio de la enfermedad, que ahora todavía, bueno, parece ser que en China está remitiendo, pero realmente los casos de China, nadie se cree los números que están dando. Luego viene para aquí y se empieza a expandir, y aquí llegamos, y los prejuicios y luego el exceso de información, no solo la falta, sino el exceso de información. Cuando a ti te dicen una cosa y la contraria, hoy en día en el mundo de la conexión global, pues hay tantas informaciones que al final cada uno coge la que quiere. O sea, dicen, haz esto, y el de la página web del lado te dice, no lo hagas. Y entonces tú dices, mira, a mí que me gusta más, hazlo o no lo hagas, y pues cojo lo que quiero, no, pero por eso se hacen las llamadas a la calma. Y luego, pues eso, tanta información. Ayer yo creo que si de las noticias del mediodía, si duran una hora 45 minutos, fueron del coronavirus. Y se habla de coronavirus y no se habla de otras cosas que pasan en el mundo. Por ejemplo, en esta tertulia nos hemos dejado de hablar de la mesa de negociación con Cataluña o de la negociación del techo de gasto.
Si al final estamos pensando...
Al final son muchas cosas que nos dedicamos a hablar eso.
Pero si al final estamos pensando que los... China ha surgido una cosa que todavía no saben exactamente por qué ha salido. Y era todo aposta para tapar el proceso, ya, vamos, no, es de traca, ¿vale?
No,
ya, sí,
no,
pero sí. Pero es
no
que
he dicho,
aquí,
no
es
he dicho
que,
eso,
no,
he dicho que...
Sí, pero con la ironía casi que te vas ahí.
No, yo me he ido aprovechado por ahí mira, tangencialmente, pero serio, que es lo que pasa. Al final acabamos hablando de unas cosas y no se hablan de otras.
Que hayas criticado, hoy que el alcalde de Villarreal, consultado por todos los medios de comunicación porque estaba en Villarreal, está el hospital, y a la alcaldesa de Burriana, porque el chico es de Burriana, le pregunten y quieren hacer declaraciones y que dicen que esos que quieren salir mucho, yo creo que ya es grave.
No,
porque
el
alcalde de Villarreal ha sido muy responsable
de declaraciones.
No, ha sido muy responsable de las declaraciones y creo que tocaba como alcalde de la ciudad a donde está el hospital y ya está.
Pues
ir más allá, porque si hubiera querido hacer eso,
en absoluto, tiene que salir.
Yo también creo que es la segua. Yo creo que sí.
En esta tertulia, que el Pisuerga pasa por Valladolid, pasa moltes voltes. Es veritat.
Sí.
També vull dir-vos una cosa. El coronavirus limpia l'atmosfera xina. La emissió del CO2 de Xina es redueix en un 25%.
Bueno.
Una però això és agora
i això és
ser, però perquè les fàbriques han parat, no, per atrás, i els cotxes no circulen.
És que clar, en aquests moments estarà sense
problema, però això és el dany pitjor, això és un símptoma pitjor que lo que demostra és que l'economia s'ha paralitzat.
No, a veure, entenem, l'economia també se paralitza, és dir, han baixat un poc el grau tot de...
La conseqüència
és per a tot i per a tots, però realment la contaminació en Xina, o sigui, s'ha demostrat
que també s'han aislat la economia, una conseqüència del coronavirus.
Però el problema sí és que col·lateralment no n'hi ha efectes tan positius, perquè en aquestes psicosis que n'hi ha, pues, evidentment ara estan les falles, la Magdalena en perill, després de Sant Pasqual, després més
arreu. Sí, el turisme,
però és que el problema és que Espanya és un país que té molts de turisme, ¿vale? A Itàlia ja està passant-li moltes cancel·lacions que han hagut. A Tenerife, a
Deje, que li passarà.
Ara estan 1.000 persones tancades en un hotel, en tot el que suposa això, per la propaganda en tots els països europeus que Tenerife té turisme tot l'any, i això és el que n'hi haurà que...
No he vist en cap diari les declaracions de l'alcalde d'Adeje, no sé si...
Perquè no estàs en Adeje. Perquè vius en Villarreal,
Alejo. Jo he buscat per internet.
Entenc la ironia i moltes vegades coincidim en la ironia, però és que en aquest cas...
Més enllà de demanar calma i tal, jo crec que en aquest cas el que hem de fer és, primer, cas a les autoritats. Jo crec que la gestió que s'està fent des dels responsables de sanitat és impecable, i després confiança absoluta. Tenim uns grans professionals. Que tindrà els efectes col·laterals de, econòmics? Evidentment, clar que en té, per el moviment i tal. Però ahir sentia una notícia d'un periodista, d'un economista que l'ha repetit, que és que l'economia del Regne Unit se va paralitzar quan se va matar Lady Di. Durant un any va baixar com entre un 5 i un 8% l'activitat econòmica, tal. I és pues, que diu que entra en una espècie de tristor. Això, clar, això impedeix el moviment i tindrà efectes econòmics.
Però el que ens toca a nosaltres, a tots nosaltres, estarem pendents de lo que Fernando Simó, que és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergència, pot anar dir-nos en respecte pues, a les falles i a, la Madalena, evidentment, que és possible que passem a un altre, escaló més de, del protocol. Vosotros...
Ara era moderado, crec que havien
sí,
dit...
Sí, però estem un poc expectants a la cosa ocurrisca. Recordar als oients que els que vulguin tornar-nos a sentir esta vesprada a les 7 de la vespre ens tornarà a sentir... perdó, a les 6 de la vespre es tornarà a sentir, perquè si posen les 6 de la vespre se passaran a sentir al nostre company Javi Mata. O sigui, a les 6 de la vesprada la tertúlia se torna a repetir. Moltes gràcies per haver vingut, Alejo, Paco, Natàlia, Javier, Alejandro i Matías. Moltes gràcies, i ara els dice en el nostre company Javi Mata que són les dos. Fins demà.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.